Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest passat dimecres, Roquetes va celebrar la festa del 14 d'abril commemorant aquest any 2021 els 171 anys del naixement de Roquetes com a municipi. Un dels actes que es van portar a terme, concretament a l'Arrabal de Cristo, va ser el Memorial Democràtic en reconeixement a Neus Català, lluitadora antifeixista, supervivent al camp de concentració de Ravensbrück, en què se li ha donat el seu nom a un carrer de l'Arrabal de Cristo. A l'acte, a més dels parlaments de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, també va intervindre la directora dels serveis territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre, Montserrat Ingla, la qui va voler recordar que, precisament, aquest passat dimarts, 13 d'abril, es complien 2 anys de la mort de Neus Català a l'edat de 104 anys. Ingla afirmava que amb aquest acte es feia justícia al que Neus Català va significar per al nostre país. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, destacava que ja feia temps que se li volia fer aquest reconeixement a Neus Català, posant-li el seu nom a l'últim carrer del municipi que encara no en tenia. Però, a més, Gas creu que també se li hauria de realitzar un reconeixement, com a mínim, arreu de les Terres de l'Ebre.
Com a continuació de l'acte que fa un petit retret hem realitzat a l'Ajuntament de Roquetes en commemoració, doncs, la celebració del 171è aniversari de la independència del nostre municipi respecte al municipi de Tortosa. Avui havíem programat, i dins de tota la, aplicant tota la normativa de seguretat que ens obliga el Covid, mantenir distància, mascareta, etc, etc, i també havent de fer un acte en petit format, ja que no es poden fer actes amb més gent, hem volgut fer coincidir aquesta data també amb 2 fets importants. Un és la pintura o la pintada a un mural que vam preparar des de l'Ajuntament per tal de que el nostre veí Ignasi Blanc pugui realitzar una de les seves obres artístiques. El sentit d'aquella obra, en tot cas, després ja, si convé, o l'explica ell, o m'imagino que ja l'haurà explicat ell. I l'han fet coincidir avui també per donar més relleu en aquesta data de celebració del 14 d'abril, ja dic, com a commemoració de que Roquetes ja fa 171 anys que és un municipi independent. També, dins d'aquests actes, hem volgut també posar nom a un carrer, jo diria que és l'últim carrer del nostre municipi que no té nom, i en aquest cas era aquí, o és aquí, a l'Arrabal de Cristo, i posar-li un nom que ja fa molt de temps que creiem que s'ha de realitzar, i no només s'hauria de realitzar al nostre municipi, sinó també arreu, com a mínim, arreu de les Terres de l'Ebre. Per això, avui estem aquí, i també avui està aquí en nosaltres la directora territorial de Justícia. Per tant, en primer lloc, agrair-li la seva presència i deixar-li el micro també per a que ens pugui dirigir unes paraules. I després ja, per acabar l'acte, ho faré jo mateix. Gràcies, Montse.
Gràcies, alcalde. Bon dia a tothom. No sé si recordaran que el periodista Albert Om va fer un programa, feia un programa a TV3 que es deia El Convidat. I un dels capítols del Convidat lo va dedicar tot just a Neus Català. Ella tenia en aquell moment 97 anys, va morir al 104 i ara ahir va fer 2 anys de la seva mort. La van a visitar a la residència dels Guiamets, que és on estava, perquè ella havia volgut tornar al seu poble natal. Recordo que a la conversa, una de les coses que a mi em va quedar atenció pel que va contestar, l'Albert Om li va preguntar a la Neus Català quina és la paraula que tu triaries per a definir el que ha estat la teua vida. I ella va dir justícia. Curiosament, soc la directora de Justícia, vull dir que la paraula per explicar el que us vull comentar m'anava molt bé. Jo sé que ella parlava del terme justícia en un, o del concepte justícia en un terme molt més ample del que jo ara us diré, però sí que penso que d'alguna manera en l'acte que feu avui de posar-li un nom a un carrer el seu nom, fem una mica de justícia al que ella va ser i va significar per al nostre país. En primer lloc, un reconeixement i justícia quant a la memòria democràtica. És una persona que tot el que li va passar i va viure i va fer va ser en defensa d'uns ideals i ella mateixa explicava sempre quan va estar a Ravensbrück va viure i sobreviure per a poder tenir memòria, per a recuperar i explicar a tothom què és el que havien patit i passat allà. Un dels aspectes en els quals fem justícia posant el nom en aquest carrer. En segon terme, era una dona. Era una dona. Els carrers del nostre país i dels nostres municipis estan molt faltats de noms de dones que han tingut un paper més important i que han estat invisibilitzades. Ella, en 14 anys, quan treballava al seu poble de pagesa, abans de marxar, es va plantar davant del patró per a dir-li, demanar-li i exigir-li que ho pagava el mateix a les dones que als homes per la mateixa feina que estaven fent o les dones no treballarien. Posar al carrer d'un nom d'una dona és fer-li justícia. I en tercer lloc, era tossudament republicana. I quin dia més bo o millor no és que posar el nom de Neus Català tossudament republicana el dia del 14 d'abril, el dia de la República. Jo penso, alcalde i tot l'Ajuntament en ple, que ha estat un encert triar el nom de Neus Català per a posar el nom a un carrer. Jo us vull agrair que feu justícia a la memòria, que feu justícia i visibilitzeu les dones i particularment el vostre republicanisme. Gràcies.
Moltes gràcies, Montse Ingla. No l'havia presentat en el nom complet. L'amistat que tenim ha fet que obvies el seu primer cognom. Regidores, regidors, gent de la Ravaleta, del municipi de Roquetes, benvinguts a aquest acte. Un acte que, com molt bé ha explicat la directora territorial de Justícia, se tracta de retre un homenatge a una de les figures segurament més importants des de la República fins avui. Una mostra de resistència, una mostra de dignitat, una mostra de coherència ideològica des de ben petita fins al dia de la seva mort. M'agradaria fer, per a que poguéssiu valorar tot això que la directora territorial i jo mateix acabo de dir, del que era o que va ser Neus Català. Neus Català va néixer el 6 d'octubre de 1915 als Guiamets, a la comarca del Priorat. Després de ser pagesa de molt jove, es va diplomar en infermeria l'any 1937 i al començament de la Guerra Civil es va traslladar a Barcelona. L'any 1939 va travessar, com moltes d'altres persones, també en tenim a Roquetes exemples de gent que va haver que travessar en aquella època la frontera, entre altres l'alcalde d'aquell moment, que aquest matí li hem fet un petit homenatge també al nostre cementiri, va travessar la frontera amb 180 xiquets i xiquetes orfes de la colònia Les Acàcies de Premià de Dalt, orfes que estaven al seu càrrec. Va col·laborar juntament amb el seu marit, l'occità Albert Roger, en activitats de la resistència, centralitzant a casa seva la recepció i transmissió de missatges, armes i documentació, i allotjant refugiats polítics. Va ser denunciada a les autoritats nazis i la van detenir, juntament amb el seu marit, el 1943. Va ser reclosa i maltractada a Llemotges. L'any 1944 va estar deportada a Ravensbrück, on va ser obligada a treballar en l'indústria de l'armament. Allà no en tenia prou d'estar tancada, que va formar part de l'anomenat Comando de les Gandules, un grup de dones que boicotejava l'elaboració de les armes que allí es fabricaven a Holleschen, una fàbrica que deponia del camp de Flossenbürg. Gràcies al sabotatge de totes aquestes dones, dones forçades a treballar en aquella fàbrica, van inutilitzar prop de 10 milions de bales i espatllaren nombroses màquines de fabricació d'armament. Després del seu alliberament, va tornar a França, on seguí duent a terme la seva lluita clandestina contra el franquisme. Visqué a Sarcelles, prop de París, i va presidir l'Amical de Ravensbrück. En paral·lel, va continuar la seva militància al Partit dels Comunistes de Catalunya. El seu fons personal es troba dipositat a la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Consta de documents sobre la Guerra Civil, l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial a Polònia i França, documents sobre dones espanyoles i catalanes a la resistència i també sobre els camps de concentració. La Generalitat de Catalunya la va guardonar amb la Creu de Sant Jordi el 2005 i posteriorment fou escollida catalana de l'any 2006 per la seva tasca de defensa de la memòria de les més de 92.000 dones que van morir a Ravensbrück. L'any 2015, als 100 anys, va rebre la medalla, i encara viva, als 100 anys però encara viva, va rebre la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya per la seva lluita per la justícia i per les llibertats democràtiques. La memòria dels deportats i deportades en els camps nazis d'exterminació i la defensa dels drets humans. El 2019, per votació del Consell de París, del febrer del mateix any, la ciutat de París li va atorgar la medalla Gran Vermell, la màxima distinció de la capital francesa. El juliol, el mateix Consell de París va votar per unanimitat de tots els grups polítics la creació d'un carrer en la seva memòria. Va morir el 13 d'abril de 2019 al seu poble, els Guiamets, a l'edat, com ha dit la directora territorial, de 103 anys. A Catalunya, moltes poblacions, en homenatge a la figura de Neus Català, li han dedicat un carrer. I avui ho farem aquí a Roquetes, al nostre municipi. Crec que amb aquest relat de la Neus Català confirma plenament les paraules que abans ha dit la directora territorial de Justícia i també confirma la voluntat del nostre municipi, de tot el consistori, en què aquesta persona sigui present per sempre a la nostra ciutat. Avui ho fem aquí, a l'Arrabal de Cristo, en este carrer que no tenia nom i que aquí quedarà per molts anys, per tal de recordar la integritat, la convicció, la solidaritat, tot el trajecte de la seva vida. Com veieu, no només va estar activa en plena des de la proclamació de la República, sinó que quan estava a l'exili va col·laborar i va formar part de la resistència que se'n diu francesa, però que la major part o la principal part d'aquella resistència estava formada per republicanes i republicans catalans i espanyols. Dins el camp de concentració va seguir treballant, en aquest cas amb el boicot, a la feina que els feien fer. Quan va sortir, tot i això, va continuar l'exili, va continuar amb la lluita antifranquista i va retornar aquí a casa i seguia sent una persona coherent amb allò que havia fet i imperturbable ideològicament. Seguia mantenint els ideals que la fan fer, que la van fer tot el que abans he descrit. Per tant, jo crec que és un exemple de persona i sobretot, també com molt bé ha dit la directora, un exemple de dona lluitadora i reivindicativa de tot el que les dones han representat. I no només dient-ho, sinó duent-ho a la pràctica, que en definitiva és el més important. Per tant, avui crec que és un acte de justícia que el nostre municipi faci aquest homenatge a la Neus Català i que en homenatge a ella i a totes les dones que van lluitar i segueixin lluitant per reivindicar la igualtat respecte als homes, avui tindrà un carrer i que esperem que aquest carrer també al costat d'un centre escolar que servisca també per a recordar la seva història, la seva història i la de totes les dones que ella ha representat, i que en endavant la justícia sigui realment això, faci justícia i que no condemne a tota aquella gent que per unes idees o per haver volgut fer un referèndum, posar les urnes i que la gent decidisca el seu futur, siguen represaliats. Avui, en ple segle XXI, estiguen a la presó d'homes i dones catalanes o altres a l'exili, i molts altres que encara estem pendents de judici per tal de que ens inhabiliten, que alteren el resultat d'aquelles urnes i de la voluntat popular de la gent que en unes eleccions decideix. Per tant, i per tot això, Montse, moltes gràcies per assistir avui aquí, i crec que ens mereix, la Neus Català es mereix un aplaudiment de totes les persones aquí presents. I ara anem a descobrir la placa, perquè si no, no acabaríem l'acte com toca, i podrem veure ja que Neus Català ha rebut el seu homenatge a Roquetes. No. Ja donem aquest acte senzill però ple de simbolisme i de record i homenatge a una persona tan gran com la Neus Català. Moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
També dintre dels actes de la celebració de la festa del 14 d'abril de Roquetes, per celebrar els 171 anys del naixement de Roquetes com a municipi, l'il·lustrador roquetenc, Ignasi Blanc, va pintar en una paret situada enfront de l'escola de l'Arrabal de Cristo un nou mural titulat L'amor no fa mal. Ignasi Blanc explicava que aquest mural vol ser una reivindicació del col·lectiu LGTBI+, de l'estima en llibertat, perquè ha dit l'amor no fa mal.
Això és un projecte que m'ha demanat l'Ajuntament de Roquetes, i té a veure en celebrar la festa d'avui de Roquetes, però té a veure en fer mural d'alguna manera com una segona part, jo diria, de molts dels que faig i del de Berlín, que segueixo parlant d'amor, no? Aquest serà l'amor no fa mal, i té a veure, doncs, tant en defensar que cadascú estime a qui vulgui, a qui pugui, i que no només les cultures LGBTI, sinó també el món sencer, no? I per a fer-ho he posat aquesta vegada colors blanc i negre, grisos, i em semblava que el roig i el rosa quedava molt bé per contrastar i donar aquí a la Ravaleta una paret alegre, simpàtica, i que la gent estigui contenta, no? Sobretot davant l'escola, que a més pel tema és un tema educatiu que pot servir molt perquè les noves generacions treballen sobre això també, no? I bueno, i aquest és el que estic fent.
Cal recordar que, tal com ja vàrem explicar fa uns dies, l'il·lustrador roquetenc, Ignasi Blanc, participarà en el projecte artístic que commemorarà el 60è aniversari de l'aixecament del mur de Berlín aquest mes d'agost a la capital alemanya. Segons ha explicat ell mateix a l'Agència Catalana de Notícies, dissenyarà una obra que serà la segona part del seu mural Parlo d'amor, que va pintar sobre el mur l'any 1990, poc després de la seva caiguda, i que encara continua sent visible. Més d'un centenar d'artistes van pintar llavors 1.316 metres de paret del que es coneix com a East Side Gallery, i l'il·lustrador roquetenc, Ignasi Blanc, va ser l'únic representant de tot l'estat. Ignasi Blanc ha expressat que li fa molta il·lusió que els promotors d'aquest esdeveniment hagin comptat amb ell, perquè així podrà, ha dit, commemorar un altre esdeveniment molt important per a Alemanya.
Vam fer una proposta per tal de generar un projecte a l'agost commemorant o per donar lloc a parlar sobre aquest aixecament del mur fa 60 anys i generar un projecte artístic conjuntament amb una associació d'artistes alemanys residents a Berlín, i ens van convidar els que podien prendre part de la East Side Gallery. Em van escriure, em van oferir la possibilitat, i així va sorgir aquest projecte.
Ignasi Blanc explica que la seva nova peça serà una denúncia a la situació de formes d'estimar com la homosexualitat a diversos països del món, on encara es castiga amb cadena perpètua o amb pena de mort. Ignasi explicava que aquesta segona part del Parlo d'amor explicarà el significat de l'obra original fent servir molts d'idiomes.
L'obra Parlo d'amor és la pintura que vaig pintar, vaig representar al mur fa l'any 90, fa 32 anys, si no m'equivoco. I aleshores, a partir d'això, m'explicava ben bé exactament de què tractava la pintura, no? Llavors, Parlo d'amor parlava d'estimar amb llibertat a qui tu volguessis, en aquells moments a Berlín, i se m'ocorre la possibilitat d'explicar-ho ara, després d'aquests anys, explicar en diferents idiomes com es podria dir Parlo d'amor amb els màxims idiomes possibles per tal de reproduir aquesta pintura amb aquests idiomes i fer una crida, una crítica, un clam a que molts països estimar llibertat encara és un tema de presó i també de pena de mort. Llavors, l'acció que jo presentaré serà d'alguna manera com una segona part d'aquest Parlo d'amor en el qual es parlarà d'amor en diferents idiomes.
L'il·lustrador Roqueteng ha fet una crida a les xarxes socials, a amics i alumnes seus, perquè tradueixen la frase Parlo d'amor en tantes llengües com sigui possible, i sembla que ha rebut una resposta força immensa. La seva idea és incloure aquestes paraules a l'obra, que tindrà com a base la il·lustració que va fer ara fa 31 anys, però alhora reconeix que alguns alfabets li seran molt complicats de reproduir.
Faig una crida i he tingut una resposta immensa. O sigui, moltíssima gent ha connectat amb amics, amb parents, amb familiars, amb nebots, amb gent d'Erasmus que ha viatjat pel món i que tots m'han passat el Parlo d'amor en diferents idiomes. M'agrada alguns, els alfabets són molt complicats de reproduir. I llavors, clar, adequar-ho a la pintura Parlo d'amor, veurem com ho farem, si com serà, o si potser reproduiré els possibles, que els altres apareixeran d'una manera diferent, ja veurem.
L'il·lustrador Roqueteng ha explicat que encara falta per establir si a banda hi haurà alguna sala on es pugui presentar públicament l'obra de forma física. En qualsevol cas, cap de les obres no es podrà pintar sobre la icona paret de la ciutat germànica, ja que la normativa de protecció d'aquest espai ho prohibeix. Així, Nagy Blanc explica que el projecte artístic serà, en principi, en suport vídeo i que la seva obra utilitzarà la tècnica de la serigrafia.
Ja una instal·lació, possiblement, està pensat que sigui instal·lació perquè el mur està protegit, no podem tornar a pintar-hi a sobre. I aleshores, serà una instal·lació a partir de treball en vídeos, amb suport de vídeo, amb la qual cosa això facilita. I, a més, jo personalment generaré un seguit d'imatges del Parlo d'amor amb aquests idiomes amb tècnica serigràfica. Serigrafia perquè és la tècnica que quan estava a Berlín vaig estudiar, vaig fer servir també per als meus treballs. No?
L'artista Roqueteng es mostra sorprès pel fet que Parlo d'amor encara segueix dempeu al mur i que segueix creant interès. Segons ha explicat, ell va restaurar l'obra en tres ocasions. L'any 96, l'any 2009 i l'any 2013. L'última neteja del mural es va fer l'any 2019 amb un producte químic i aigua a pressió. D'aquesta manera, no va necessitar d'una restauració manual. D'altra banda, Ignasi Blanc també es va sumar als actes de celebració del 25è aniversari de la caiguda del mur organitzats per l'Ajuntament de Barcelona. Al mes de novembre de l'any 2014, Ignasi Blanc va reproduir Parlo d'amor fent servir el color rosa a Fabra i Quats, ja apuntant la crítica pel tracte a la homosexualitat de molts països.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Aquesta setmana la cartellera renova amb Una veterinària a la Borgonya, un film francès protagonitzat per una jove veterinària que aterra a l'entorn rural i li costa adaptar-se. També hi ha lloc per al públic infantil amb Zoc i els doctors voladors. Un metge i una metgessa recorren un regne fantàstic muntat sobre un drac. I del gènere negre ens arriba un film que té 5 nominacions als Òscar. Una joven prometedora.
Hola, Michelle. ¿Qué pasa? Solo me tiene a mí, no puedo dejarlo solo.
¿Dónde está tu pueblo?
En el Morvasio.
Os presento a mi única y maravillosa sobrina, que viene a sustituirme en la clínica.
¿Qué dices, Michelle?
Una veterinària a la Borgonya arrenca quan el Nico, un veterinari rural que malda per salvar els seus pacients, la seva clínica i la seva família, es troba que el seu únic company anuncia que es jubila. Un moment complicat que encara ho serà més quan es trobi amb la neboda del seu company, que ve a substituir-lo. Una jove acabada de graduar, molt brillant, però amb cap interès per treballar al poble de la seva infantesa.
Si la vejez fuera una enfermedad, me mandaría a sacrificar cuando me den lumbago.
Siguiente.
Yo, pero tengo tiempo, no hay prisa.
Aquests són els doctors voladors. Un drac, un cavaller i una nena.
Del gènere d'animació s'estrena Zoc i els doctors voladors. El Zoc és un drac que porta tot arreu la princesa Yasami i el cavaller Rodalmón, que es dediquen a curar tot tipus de criatures. Però quan una tempesta els obligui a aterrar al palau del rei, es trobaran amb un bon problema. El monarca decidirà tancar la Yasami, la seva neboda.
La Yasami administra medicaments i vacunes a tothom. I el Rodalmón és un expert en fer operacions.
Si és que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo, ¿no?
Tengo que tumbarme. ¿Qué estás haciendo?
Tranquila, no pasa nada.
¿Qué estás haciendo?
Oye, he dicho que ¿qué estás haciendo?
Candidata a un bon grapat de premis Òscar, Una joven prometedora és una comèdia negra protagonitzada per la Casey, una noia que tenia un futur brillant que va estroncar un incident desagradable. Ara, res de la seva vida és el que sembla. És intel·ligent, audaç i viu una doble vida a la nit. La Casey té l'oportunitat d'arreglar tot allò que no va sortir bé al seu passat, venjant-se dels culpables.
Toda la vida quise ser médica. Últimamente siento como que me apetece retomarlo.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb una temperatura que ha baixat respecte a la d'ahir aquesta mateixa hora i tenim aquests 6 graus a Falset o a Mas de Barberans també aquests 6 graus. Durant bona part del dia parlarem de força núvols amb algunes clarianes que permetran que la temperatura màxima pugui pujar fins als 15-16 graus. Per tant, mantindrem un ambient fresquet durant bona part de la jornada. I a més, també s'hi esperen alguns ruixats puntuals. No serà la zona que ha de ploure més, però sí que arribarà alguna precipitació, especialment durant la segona meitat de la jornada. De cara a demà, tornarem a parlar d'ambient fred, però amb un temps ja més estable, sobretot aquí, cap al Ter Sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.